full moon and the stars pour their healing light on you. Deep peace to you.
Bona nit, benvingut a Ones de Pau. Avui dedicarem el programa a la campanya No a l'OTAN, no a la guerra, que el proper 4 d'abril començarà a la ciutat d'Estrasburg i que unirà a milers de persones d'arreu d'Europa i del món per reclamar la dissolució de l'OTAN, el bloc militar, l'organització militar més agressiva i perillosa per a la pau al món i que es va crear ara fa 60 anys. En 1949, ara fa 60 anys, es va crear l'OTAN per, segons van dir els responsables de la seva creació, defensar els estats d'Europa Occidental i d'Amèrica del Nord del perill que suposadament representava una Unió Soviètica molt malmesa pels estralls de la guerra contra els nazis. En qualsevol cas, al final de la Guerra Freda va deixar sense sentit l'OTAN, que de sobte es va quedar sense enemic. Aleshores, s'inicia una reconversió dels seus objectius polítics i militars per tal de justificar la seva existència. A la cimera de Washington de 1999 es va redefinir l'estratègia de l'Aliança. Amb l'excusa de contribuir a l'estabilitat mundial, l'OTAN va ampliar el seu radi d'acció de forma il·limitada arreu del món. En realitat, aquest canvi d'estratègia té com a objectiu prioritari controlar les zones productores de recursos naturals i d'importància geoestratègica. A la cimera de l'OTAN, el 2002, a Praga, s'incorpora la lluita contra el terrorisme internacional com un dels seus objectius fonamentals i s'adopta la doctrina de la guerra preventiva de Bush, que situa l'organització en una posició de vulneració del dret internacional. El 1986 es va celebrar un referèndum a l'estat espanyol en què es preguntava a la ciutadania si aprovava o no la permanència a l'OTAN. Va guanyar el no a Catalunya, a Euskadi i les Canàries, però la resta de l'estat va guanyar el sí. És important de recordar que en aquella consulta votar sí significava estar d'acord amb una permanència a l'OTAN, però que havia de complir aquestes tres condicions. La primera, que l'estat espanyol no s'incorporés a l'estructura militar integrada. Segona, que es prohibís la d'instal·lar, emmagatzemar o introduir armament nuclear en territori espanyol. I tercera, que hi hagués una reducció progressiva de la presència militar dels Estats Units de Nord-Amèrica a l'estat espanyol. La primera condició ha estat incomplerta pels successius governs, ja que es participa en el comandament de l'OTAN. La segona condició no és verificable, ja que els Estats Units no informen mai del tipus d'armament que contenen els vaixells de guerra o els avions que visiten ports i bases militars. Pel que fa a la tercera condició, s'han instal·lat noves bases militars de l'OTAN en territori espanyol. A Bétera, a Retamares, que és a València, i hi ha la proposta d'obrir una nova base aèria a Albacete. I tot això mentre continuen en funcionament les bases conjuntes amb els Estats Units. Aquestes bases ens fan còmplices de totes les aventures bèl·liques nord-americanes. A més, en aquell moment del referèndum, el 1986, el govern espanyol va afirmar que no enviaria tropes fora de l'estat espanyol en missions de l'OTAN, o com a conseqüència de la seva aliança amb els Estats Units. Continuem a Ones de Pau i, com us anunciava al començament del programa, avui ens acompanya als estudis de contrabanda en Jordi Calvo, que és responsable de campanyes del Centre d'Estudis per la Pau de l'AS, el Centre de l'AS. Hola, Jordi.
Hola, què tal?
Bueno, he fet un petit resum cronològic del que diuen en aquest flyer de la campanya de no a l'OTAN, no a la guerra, i podria ser interessant afegir alguna cosa més respecte a aquest context en el que es va crear l'OTAN l'any 1949, ara fa 60 anys.
Sí, de fet, jo crec que és molt interessant parlar del context en el que es va crear l'OTAN, perquè si mirem bé per què es va crear, en aquest moment podem comprendre que pot formar part d'una estratègia molt més àmplia dels països que la van impulsar, principalment dels Estats Units. És a dir, ens situem després de la Segona Guerra Mundial en un moment en què hi ha un guanyador clar de la Segona Guerra Mundial, que és els Estats Units. En aquest moment es dibuixen institucions internacionals que són les que, gràcies a que es van crear en aquell moment, han dibuixat el món que tenim ara, no? Podríem dir d'alguna manera. És a dir, en aquell moment, l'any 46, es van fer les institucions de Bretton Woods, és a dir, el Fons Monetari Internacional i el Banc Mundial. Una mica després es va fer Nacions Unides. Nacions Unides amb les seves coses bones i les seves coses dolentes. Però, en fi, una altra institució que va ser organitzada i conformada també pels Estats Units i per Occident en general. I, a més d'aquestes unes institucions econòmiques per a dibuixar el món que tenim ara, és a dir, per a aprofundir en la globalització capitalista, crec jo, que va ser el seu objectiu i el que han aconseguit aquests anys, després Nacions Unides per a donar aquest marc polític, jo crec que per a respondre a unes necessitats i unes demandes de la societat en aquell moment, per això es va fer la Declaració de Drets Humans, no crec que ho van fer per gust els mandataris de l'època, i després, justament un any després de tot això, es va crear l'OTAN, és a dir, tenim institucions pel tema econòmic, institucions pel tema polític, i després tenim la institució, el braç militar d'aquesta, diguem-ne, estructura que es va crear internacional per a crear el món que tenim ara. Jo crec que és molt important l'OTAN sota aquest punt de vista per a comprendre com s'expandeix el capitalisme o el capitalisme neoliberal en aquest cas des d'aleshores fins ara.
Al llarg del programa d'avui anirem parlant també dels principals motius pels quals exigim la dissolució de l'OTAN, d'aquest organisme militar que, com molt bé ens deia en Jordi Calvo ara mateix, té com a objectiu principal defensar els privilegis i interessos dels estats més rics del planeta. Aquest és l'autèntic objectiu d'aquesta organització militar. Però després ho anirem veient. Ara el que m'agradaria comentar també, fent un salt i anant a l'any 86 a Espanya, quan es fa el referèndum. Aquest referèndum que proposa el govern perquè la ciutadania decideixi si vol entrar a l'OTAN o no, acaba doncs amb el sí majoritari, malgrat que a Catalunya, a Euskadi i a les Illes Canàries es vota pel no. Aleshores, què podríem recordar d'aquest referèndum? Quina crítica podríem fer perquè realment aquí a Catalunya vam dir que no i estem a l'OTAN?
Bueno, de fet, tot va començar una mica abans. Va començar l'any 81 amb el protocol d'adhesió a l'OTAN que va signar l'Estat espanyol amb l'OTAN en aquell moment. I el que es va fer al 86 va ser signar si es manteníem allà i si a més estàvem amb una mica més de presència en l'OTAN. Però ben és cert, com has dit abans, quan es feia la introducció, que aquest referèndum no era de sí o no a l'OTAN, sinó que era referèndum de sí amb certes condicions o no totalment o rotundament a la presència a l'OTAN. I certament en Espanya va guanyar el sí, perquè bueno, podem recordar que tant el PSOE com el Partit Popular o Aliança Popular en aquell moment estaven pel sí, però que va ser molt renyit i finalment a Canàries, Euskadi, a Catalunya va guanyar el no. Però és que això és més greu encara, perquè va guanyar el sí amb unes condicions que després el govern espanyol mai ha seguit. Se les ha saltat a la torera i podríem dir que ara mateix la nostra presència a l'OTAN, de la manera en què estem, que és a dir, estem integrats totalment a l'OTAN, això és totalment il·legal perquè el govern no ha seguit els passos que hauria d'haver seguit. Està traint el sí que van votar els espanyols en aquell moment.
Mm-hmm. Molt bé. Una de les coses més greus és la possibilitat d'ampliar les bases militars. Està prevista o es parla d'una possible nova base. Mm-hmm. Això teniu informació al centre de l'AS on doncs, es pugui constatar aquesta possibilitat, que seria doncs, confirmar realment la participació del ple d'Espanya en aquest organisme, amb l'OTAN.
Sí, bueno, de fet, Espanya ja participa amb les bases compartides de, com la derrota, per exemple, una base que va usar l'OTAN en el seu moment, els Estats Units en el seu moment, quan la guerra del Golf. És a dir, Espanya, o el fet que Espanya estigués a l'OTAN i de que hi hagueren bases compartides que ells pogueren usar al nostre territori, que són d'ells també, que està ple de nord-americans i de coses nord-americanes, va facilitar aquesta guerra. O sigui que en aquest sentit ja forma part de molts atacs que s'han fet. També a Kosovo es diu que s'ha de fer ús de les bases militars espanyoles compartides amb els Estats Units gràcies als acords de l'OTAN. Però a més d'això, aquelles bases per al subministrament de combustible pels avions, etc., tenim la base de Vétera a València, que és una base de l'OTAN, que a més a més ara tindrà unes funcions per a una base logística de Nacions Unides. No sé si això finalment farà que decidisquen que sigui només de Nacions Unides o compartida amb les funcions que tenia també per l'OTAN, això ja ho veurem. N'hi ha la base de Retamares a Madrid i es parla d'una futura base aèria. Es diu que ho ve a Saragossa o Albacete, i a Saragossa o Albacete les informacions que tenim és de grups antimilitaristes que allà treballen i que s'estan creant i que van agafant cada vegada més força gràcies també a això, a aquesta contestació. Sobretot Albacete, que és on es vol, se té la intenció de fabricar l'helicòpter de guerra Tigre, i n'hi ha protestes contra això, n'hi ha una plataforma contra la militarització d'Albacete que respon també a aquesta intenció del govern espanyol d'establir una base de l'OTAN allà. És a dir, que això és el que sabem, això és una informació també molt difícil d'aconseguir, és prou secret en el seu moment, si es fa, es farà directament, però ja se'n parla en els àmbits, sobretot locals, perquè bueno, n'hi ha una part de la societat que això li agrada i ho defen perquè dona els jocs de treball, simplement. També l'anàlisi és molt, molt senzill, però n'hi ha una altra part doncs, que anem més enllà i que denunciem que això forma part d'algo que no volem com a concepte i com a manera de viure.
Un altre punt realment en el que hem de ser molt crítics amb l'OTAN i amb la participació d'Espanya és, per exemple, que l'any 1999 es va signar el nou concepte estratègic de l'OTAN, que amplia el seu àmbit d'actuació a tot el planeta i modifica totalment el tractat de l'Atlàntic Nord, de l'OTAN. I, per tant, Espanya també participa en aquesta nova doctrina que implica doncs, els atacs preventius, etc., no? Uh-huh. Els quals impulsa l'OTAN.
Sí, l'OTAN ha perdut el seu enemic principal, no? La raó de la seva creació, que era l'Unió Soviètica en el seu moment i tot el bloc comunista i el pacte de Varsovia, etc. I el, quan ho va perdre, doncs van buscar una nova justificació de la seva existència, una nova justificació a nivell fins i tot filosòfic, no? De contra què estem i com justifiquem aquesta enorme despesa que, en la que ens hem posat, enorme despesa militar, que després en parlarem, que també crec que és un dels que tira de l'OTAN, no? Que seria l'entramat industrial militar, no? Però el que va fer l'OTAN és, tots els països allà, redactar el que es diu, com has dit abans, el nou concepte estratègic de l'OTAN a l'any 99. I aquell any el que van fer és redefinir uns enemics que no existien abans per a justificar la seva existència per al futur. I aquesta nova redefinició d'enemics i de raó de ser hauria d'haver passat pels parlaments, sobretot per l'espanyol, perquè així ho deia en el contracte que tenia el govern amb la ciutadania amb aquest referèndum, però també en els altres països molt probablement. Però no ho van fer perquè l'OTAN, com moltes institucions en les que estem internacionals, és una institució no democràtica que no respecta ni això ni res semblant, i els seus mandataris, abans que posar en qüestió el que fan o preguntar els camins que han de seguir, ja que també són militars i no estan acostumats a això, pues simplement van pel dret, decideixen les coses directament i s'eviten passar pels parlaments fent il·legal, podríem dir d'alguna manera, aquesta organització. Això ha passat també, ja posats, podem anar a un punt que vindria més endavant, que seria la vinculació de la Unió Europea amb l'OTAN. En la Constitució Europea quedava molt clar, en la que va votar que no alguns països, afortunadament, en aquella Constitució Europea quedava molt clar que la seguretat europea estaria sempre, però sempre, i això estava escrit en articles, supeditada a l'OTAN. O sigui que la seguretat europea seria la seguretat de l'OTAN, és a dir, Europa estaria sempre supeditada a nivell militar als Estats Units. Es va votar que no, però resulta que després s'han inventat aquesta cosa que es diu el Tractat de Lisboa, que va agafar el pitjor d'aquella Constitució Europea i ho van posar en el Tractat de Lisboa, van treure les poques coses que hi havia bones, que parlaven de drets, etc., que són les pròpies d'una Constitució, i la van aprovar pel dret, sense preguntar, sense fer referèndums ni res, i ahí està un poc el problema de les grans institucions, no? Que quan no s'aprova el que volen, ho decideixen directament. En aquest sentit, ja no se van qüestionar si preguntar o no, ho van decidir un nou concepte estratègic que va ampliar, que va canviar la raó de ser de l'OTAN, que era defendre's de qualsevol atac, diguem-ne, al territori dels països membres, que és una raó, perquè en un moment donat pot convèncer a la ciutadania. Però és que ara, amb aquest nou concepte estratègic, s'ha convertit en una organització no defensiva, sinó ofensiva. Pot anar a, diguem-ne, pot atacar en qualsevol lloc del món si es respon a unes necessitats i a uns objectius estratègics que estan dins d'aquest nou concepte estratègic, que és la defensa dels recursos, del subministrament de recursos. Per això estem a Iraq, s'està a Iraq, s'està a l'Afganistan i a l'Orient Mitjà en general, i per moltes més raons que ja no es refereixen a defendre el nostre territori, sinó que han ampliat ja el radi d'acció de l'OTAN, d'on poden atacar a qualsevol lloc del món.
Ones de Pau, a Contrabanda FM.
Posem un exemple d'algun país europeu que no estigui a l'OTAN per veure fins a quin punt es pot mantenir una autonomia i no entrar en aquests jocs militars, d'armament nuclear, de guerres preventives, etc. No?
Sí, bueno, n'hi ha un exemple molt bo, que és el d'Irlanda. Irlanda no està a l'OTAN de la manera que estan els demés, Suècia tampoc, per exemple, i són dos dels països que, un, Suècia, per exemple, d'organització democràtica, de participació, de desenvolupament social, pues, ens dona mil voltes a tots els demés, i en gran part pot ser per aquesta independència d'un organisme com l'OTAN. Encara que allà els suecs, ara com vam estar al Fòrum Social a Suècia, els pacifistes es queixen molt de que, encara que no estiguin a l'OTAN, d'alguna manera segueixen l'estela de l'OTAN. Però bueno, tenen aquesta distància que potser es fa no gastar tants diners en despesa militar. Però el cas d'Irlanda és més interessant, perquè Irlanda és un país que podríem dir que fa 20 anys era, bueno, dels últims a la cua en Europa en quant a desenvolupament de la renda per càpita, desenvolupament industrial i comercial. I resulta que, com que no està integrada a l'OTAN d'aquesta manera, i per altres raons, han decidit dedicar els seus recursos, els seus esforços a un desenvolupament econòmic, i ara per ara és un dels països més rics d'Europa. I bueno, posats a posar exemples una mica més abans de l'OTAN, però que són, bueno, són molt interessants, va ser que després de la Segona Guerra Mundial es va obligar al Japó i a Alemanya a que no tingueren despesa militar, que no tingueren indústria militar. I resulta que al poc, uns anys després, com que no dedicaven esforços ni diners ni res al tema militar, s'han convertit en les dues potències mundials industrials més importants de tot el món. I pot ser que aquesta ha sigut una de les raons. És a dir, quan no ens dediquem al tema militar, quan no gastem en armes ni en soldats ni en guerres, és molt millor sempre per a la societat i per a la nostra economia.
Molt bé. Fem un parèntesis per parlar de la campanya, del no a l'OTAN, no a la guerra. I hem de dir, per començar, que el 4 d'abril hi ha una manifestació a Estrasburg i a partir d'aquí doncs, també a casa nostra, a Barcelona i arreu de Catalunya i a Espanya hi haurà moltes activitats. Què podríem destacar? Què ens vols comentar, Jordi, d'aquesta campanya? Com podem participar i què hi haurà?
Doncs aquesta campanya és, jo crec que és una campanya que d'aquí uns anys direm que ha sigut una campanya històrica, no? Perquè primer, ara estem continuant aquella que es va començar l'any 86, que ben és cert que vam perdre, però que vam crear una bona base crítica contra organismes internacionals com l'OTAN i contra tot allò militar. Doncs ara estem continuant amb aquell treball, un treball de crítica, de dedicar els nostres esforços, els nostres diners a la via militar i no a la via civil. I serà una campanya històrica perquè jo no havia vist mai, fins ara, en altres campanyes que hem participat també a nivell internacional, tant de moviment a nivell d'organitzacions pacifistes i no pacifistes de molts països europeus que estan participant en aquesta campanya. De fet, nosaltres la vam descobrir, encara que l'haguem descobert igual al final, no? Però la vam descobrir en el Fòrum Social Europeu, a Suècia d'enguany, en una assemblea que hi havia anti-OTAN, on es presentava la campanya i ens demanaven adhesions i es demanaven col·laboracions a la campanya. Nosaltres, allà presents, vam decidir que sí, que ens afegiríem a la campanya i que anàvem a impulsar-la aquí, a Catalunya, i de poder ser també ser una mica els impulsors a l'Estat espanyol. I des d'aquest moment ens estem coordinant i nosaltres participem de les reunions internacionals que es fan, bueno, normalment a França o a Alemanya, les reunions internacionals del comitè que organitza la campanya a nivell europeu o internacional, perquè també n'hi ha organitzacions d'Estats Units o de Sud-amèrica involucrades en aquesta campanya. I tot això ho dic perquè està enfocat per a que ara fem la protesta més important dels últims temps a nivell antimilitarista o pacifista, a Estrasburg el dia 4 d'abril. Aquesta protesta coincideix amb la celebració que farà l'OTAN al Parlament d'Estrasburg, el que també és molt escandalós, que vagi a celebrar una organització militar el seu aniversari al Parlament Europeu d'Estrasburg.
No hi ha hagut cap reacció d'algun eurodiputat que s'hagi negat o hagi dit, aixecat una mica la veu? O
algun eurodiputat solt, els típics que et pots imaginar, no? Els eurodiputats més verds, del grup dels verds o de l'esquerra, que són els que estan donant suport a aquesta campanya, perquè aquesta campanya no té només el suport de les organitzacions pacifistes, que són pocs, per desgràcia, a nivell de tot el món, sinó que també té el suport d'alguns partits polítics, d'alguns sindicats, i per això pensem que serà històric, perquè a Estrasburg, entre que França ara resulta que Sarkozy està anunciant últimament que donarà el pas França, superant el que ja va dir de Gaulle en el seu moment de mantenir certa distància amb l'OTAN, que no estava integrada militarment completament, ara ha afirmat i ha anunciat que França s'integrarà totalment en l'OTAN i que ho faran aquí en l'aniversari. Això ha rebut la repulsa de tota l'esquerra de França, doncs esperem que tota l'esquerra de França es mobilitzi per anar a Estrasburg. Això són milers de persones o desenes de milers que van allà a protestar. Això ja ho tenim assegurat, jo crec. Per part d'Alemanya també n'hi ha molt de moviment i n'hi ha el suport de partits polítics, el que diu, es diu la esquerra del Parlament alemany, que seria aquell que s'ha quedat fora del govern ara, i que està també mobilitzant a moltíssima gent, tot això amb moltes organitzacions de base pacifistes, amb sindicats, etc., que jo crec que portaran molta gent a les protestes d'Estrasburg, que també es faran en una ciutat alemanya que es diu Baden-Baden, que està ben a prop, on hi haurà una reunió dels ministres d'exteriors dos dies abans d'aquesta reunió dels caps d'estat que es farà a Estrasburg, on també aniran a protestar, sobretot alemanys, però també gent de tota Europa. Doncs és per això que des d'aquí, per a tot el que senti el programa, jo crec que estaria molt bé animar a la participació aquí, per tot el món, perquè hi haurà moltes protestes, petites, grans, en moltes ciutats de tot el món contra l'OTAN aquell dia, el 4 d'abril, però el que serà més visible i el que farà que, en fi, d'alguna manera es replantegen o puguen veure que allà al carrer hi ha gent que està en contra d'ells i que es qüestionen el que estan fent, és que siguem molts allà a Estrasburg, no? Són les protestes que hi ha puntuals en una història, i jo crec que aquesta, pues, pot ser que arribem a 30, 40 mil, pot ser que més, persones protestant pels carrers d'Estrasburg. Serà com aquelles protestes que van fer contra el Banc Mundial, contra el G8, contra les grans institucions. Doncs jo voldria animar a participar en aquesta campanya, no? Que després, si vols, podem explicar els detalls de l'autobús que estem organitzant, dels actes que hi haurà allà, del campament que hi haurà allà, etc.
Vale, només per avançar una mica, podem dir que aquests autobusos que s'han d'omplir per anar a Estrasburg viatgen entre el 3 i el 5 d'abril.
Exactament, seria sortir el 2 a la nit, arribar el 3, és a dir, sortir dijous, dia 2 d'abril a la nit, arribem el 3, que hi ha conferències durant tot el dia, conferències en les que participen gent tan coneguda com Noam Chomsky, no?, que està anunciat, i algú més, i bueno, Chomsky pues, normalment diu que no a totes les conferències a les que el conviden perquè per circumstàncies personals, però en aquest cas pues, mira, farà l'esforç perquè és com l'exemple de persona anti-OTAN, sobretot dels Estats Units, i intel·lectual, que és un tema que li interessa molt. També vindrà Tariq Ali, que és un escriptor molt conegut a nivell europeu, i altres personalitats. Aquest primer dia n'hi haurà també una sèrie de tallers que organitzen les organitzacions que formen part del Comitè Internacional i alguns més, on es parlarà del tema Afganistan, per exemple. Ahir participarem amb un ponent d'aquí català, del centre de l'AS, també Alejandro Pozo. Amb alguns més parlarà sobre la guerra d'Afganistan i l'OTAN, el que fa allà. Per exemple, el Pere Ortega, també del centre de l'AS, participarà en una xerrada organitzada amb una organització francesa sobre la despesa militar. I finalment, l'últim dia, el diumenge, també hi haurà activitats a nivell de conferències. Hi haurà una primera on, per exemple, participarà Jan Siegler, no està confirmat del tot, però bueno, estem esperant que vingui, i unes altres persones pues, que interessa molt escoltar. Després hi haurà una trobada entre moviments socials i partits polítics, on participaria, en aquest cas jo tindria ahir una cadira, no?, per parlar amb altra gent d'organitzacions europees, i una assemblea antiguerra el diumenge ja després de dinar.
Vale, o sigui, d'alguna manera es trobaran diferents moviments que exigeixen, demanen aquesta dissolució de l'OTAN amb tot el seu procés necessari, però que d'entrada aquesta és la crida, dir no a l'OTAN, dissoldre l'OTAN, perquè 60 anys ja són suficients i perquè la cosa s'està posant molt xunga amb aquests atacs preventius, amb l'armament nuclear que ja es torna a utilitzar, d'una forma doncs, més controlada, entre cometes, i per tant doncs, hem de dir que no a l'OTAN amb molta força. Aleshores, no només anirem a parlar, que més, hi haurà alguna acció exacte més contundent, Jordi, perquè
sí, sí,
clar, per parlar ja estan els eurodiputats que ho fan molt bé, però els que hem de fer-nos sentir mm-hmm també ho podem fer amb les paraules, sí, però sí, hi ha alguna acció creativa, alguna acció,
de fet,
si és sorpresa no la diem, però alguna cosa que es pugui dir?
Bueno, les accions no violentes programades no les podem dir, però podrem participar en elles, no? És a dir, us he dit que el dijous n'hi ha conferències i trobades per a fer més fort el moviment, i el diumenge també, però el dia del mig, el dissabte, s'ha guardat totalment per a fer la gran manifestació, que serà des de les 12 una de migdia durant tota la tarda allà, la gran manifestació a Estrasburg, en la que intentarem anar allà on estan. A més, serà una ciutat presa pels militars i per la policia, eh? Ja es calcula que hi haurà 30.000 policies allà, o sigui que probablement estarem igualats, policies i manifestants. Però al matí pues, es volen fer accions de protesta, accions no violentes, que es faran diverses per allà i per allà. La veritat és que això sí que es guarda més en secret pel tema de que, en fi, ha de ser sorpresa per a tindre l'opció de fer-les, i per accions no violentes, en tot cas. I també s'intentarà bloquejar des d'un primer moment l'arribada dels mandataris allà on es reuneixen. Se farà un bloqueig que ja veurem com surt. S'han trobat moltes resistències, com podíem imaginar, per part d'Estrasburg, del govern d'Estrasburg, del govern, en aquell cas, com del regional, de la zona on està Estrasburg, i del govern francès, en quant a donar autorització a la manifestació. La manifestació en principi no tenia l'autorització que es volia, és a dir, se li va treure del centre de la ciutat, i probablement al centre de la ciutat no ens deixen que anem. Ja veurem si algú pot anar, si pot saltar els bloquejos que hi haurà, això probablement seran algunes de les accions no violentes que s'intentaran, i la manifestació finalment sí que es farà, si està confirmat ja, en una zona prou visible i simbòlica, que seria allà on està el riu, la connexió amb l'altra ciutat, perquè Estrasburg té el Parlament allà perquè és una ciutat que està connectada a la frontera amb Alemanya i significa pues, la unió de França, Alemanya, tota Europa, etc. No? Doncs estarem en una zona molt visible, molt important, però ben és cert que la ciutat estarà controlada pels policies, i allà pues, haurem de ser creatius i fer unes protestes pues, que tinguin visibilitat.
Molt bé. Aprofitem per fer una pausa, ja que parlem d'aquest riu tan simbòlic, on es trobaran tots els pacifistes i els activistes per la no violència, i fem 5 minutets de música amb Paco de Lucía i un tema que es diu Rio Ancho, i tornem tot seguit aquí a Ones de Pau, continuant amb en Jordi Calvo. Continuem a Contrabanda, avui és diumenge i això és Ones de Pau. Estàvem parlant amb en Jordi Calvo del Centre de l'As d'aquesta campanya que es farà al principi d'abril, el 3, 4 i 5 d'abril a Estrasburg, i que després tindrà continuïtat a Catalunya. Però abans de parlar del que podem fer, de com podem participar aquí a Barcelona, per exemple, i a la resta de Catalunya, comentem també una cosa que ens havíem deixat d'Estrasburg, i és un campament on doncs, reunirà la majoria de participants que viatgin fins allà. Explica'ns una mica més com està muntat això, Jordi, com a responsable de la campanya.
Això per animar a la gent que vingui, no? Perquè bueno, en principi pots pensar que anar a Estrasburg pot ser complicat i car. Bueno, entre que l'autobús costa 90 euros, anada i tornada, sortirem d'aquí de Barcelona. Allà ens trobarem que ja estan organitzant un campament on acollir a tots els activistes que anem de tot el món, tota Europa principalment, i serà un campament que tindrà de tot en principi, emportar el sac de dormir i una esterilla. Suposa que ens trobarem allà una cosa ben organitzada, amb dutxes, amb coses que menjar a un bon preu i el transport més o menys organitzat. I bueno, jo crec que serà a l'estil fòrum, aquests fòrums socials que hi ha per tot el món, que n'hi ha, que ja s'organitza d'una manera que puguem allà trobar-nos, que puguem anar a fer les activitats que hem de fer, i que estarà tot, jo crec que ben organitzat, tal i com està funcionant ara el Comitè Internacional, i per això que anime a tot el que vulgui venir allà, a que bueno, serà un viatge molt profitós.
Molt bé. El contacte seria o bé la plataforma Aturem la Guerra, o bé Justícia i Pau, o bé Fundació per la Pau, o bé doncs, alguna associació que formi part de la Federació d'ONGs per la Pau, que també doncs, són els coorganitzadors des d'aquí, des de casa nostra. Si et sembla bé, Jordi, anem a incidir una miqueta més en els aspectes negatius que significa formar part de l'OTAN i els aspectes negatius de l'OTAN en si mateixa com a organització. Ja hem dit abans que el principal objectiu, la principal funció de l'OTAN és defensar els privilegis i interessos dels estats més rics del planeta, i per això hi ha guerres pels recursos naturals com el petroli, també n'hi ha per l'aigua, n'hi haurà per altres minerals que utilitzem a la tecnologia, com ja hem comentat, el coltan pels ordinadors, etc. Aleshores, tenim molt clar això, que la guerra és un instrument de domini econòmic. Comentem també altres aspectes que puguem destacar. Per exemple, en aquest quatríptic que ha fet les diferents associacions de la campanya, hi ha 10 raons per dir no a l'OTAN, i ja n'hem comentat algunes, però podríem destacar, per exemple, l'escut antimissils. No? Per exemple, els Estats Units estan estructurant un escut antimissils a Europa. Això provoca la resposta de Rússia incrementant encara més el seu arsenal nuclear i la seva potència de projecció militar. Nosaltres estem enmig, com a països membres de l'OTAN, doncs, també afavorim aquest tipus de projectes, i per tant tot el que és la indústria i el comerç d'armes en són protagonistes, vulguem o no, perquè estem a dins de l'OTAN. Això, quina crítica en podem fer, i com s'aturaria a partir del moment que sortíssim de l'OTAN, per exemple?
Bé, de fet, el més trist, jo crec que diria, de tot això, és que si rasquem bé, podem trobar que la raó de tot això pot ser, a part de tenir accés a alguns recursos, a algunes zones estratègiques que van bé pels nostres mercats, les nostres empreses que s'expandeixen, com has dit abans, és que el millor, la raó de tot això és que hi ha una indústria militar tan potent en Estats Units i en tot el món, i en Espanya també, que pressiona de tal manera, fa lobby de tal manera als seus governs, que es planeja un escenari de futur en el que cada any tinguin mercat en el que vendre les seves armes, és a dir, tinguin beneficis. I aquestes empreses que necessiten per tenir beneficis? Necessiten o bé guerres o bé renovar el material, l'arsenal de tots els països. L'OTAN és perfecta per a les dues coses, perquè sempre està involucrada en alguna guerra, el que fa que usem les armes, legitimem l'existència de l'OTAN i l'existència d'armes i l'existència de les empreses d'armes, tenim tot el cercle tancat, i per una altra banda Per una altra banda, el que fa l'OTAN i obliga d'alguna manera els seus membres, i que jo crec que és un dels objectius principals de la seva expansió, és dir anem i aneu a renovar els supostos arsenals militars perquè estan obsolets, i això no pot ser, sense explicar més tampoc. És dir, tots necessitem tenir les mateixes armes, els mateixos sistemes, mateixes, comprendre com funcionen totes les mateixes armes i estar coordinats en aquest sentit. Això significa que les empreses d'armes d'ara, les més avançades tecnològicament, són les que ofereixen aquestes armes que es volen vendre a tots els països de l'OTAN, als antics, als rics, però també als nous, als nous que són Letònia, Lituània, Estònia, Bulgària, República Txeca, Polònia, Hongria, Romania, etc., que són països que han de renovar els seus estocs, els seus arsenals, que els tenen totalment obsolets. I això és un mercat, vamos, suculentíssim per a la indústria militar nord-americana, però espanyola, perquè recordem que Espanya és l'estat número 8 en venda d'armes del món. És a dir, que ahí sí que estarien els 18, Espanya. I sí que jo que sí que pense que aquí n'hi ha un gran lobby de les indústries que estan a prop dels polítics i que d'alguna manera fan el seu treball per aconseguir dibuixar-se un futur molt propici per a que el seu mercat cada vegada sigui més gran, més potent, i els seus beneficis augmenten i els seus privilegis també.
La despesa militar dels membres de l'OTAN representa el 64% de la despesa mundial, que són una milionada. Però tornem a la comparació que hem de fer, perquè segons la FAO, amb 150.000 milions de dòlars anuals, a partir d'avui fins al 2015, amb aquesta inversió, diríem, es podria erradicar la pobresa completament al món. És a dir, només amb el 17%, amb una petita part, el 17% d'aquesta despesa militar, d'aquest gasto militar, s'acabaria amb la pobresa.
Sí, això és escandalós, això és escandalós, i jo crec que està bé fer aquestes comparacions, perquè si no la gent no ho entén, que cada any gastem en tot el món més d'un bilió, un bilió amb B, d'euros en tot el món, cada any. Els Estats Units és la meitat, només la despesa dels Estats Units és la meitat de tot això, i la de tota l'OTAN, pues, arribem al 60% com tu has dit, i si sumem la Unió Europea més Estats Units, pues, encara és més, no? Pues, suposa el 75% o millor de la despesa militar mundial està en mans d'Occident. És a dir, Occident no és, com ens venen l'exemple d'inversió en polítiques socials i de països en els que ens dediquem els nostres recursos a la democràcia i a la llibertat, etc. No, resulta que Occident són tots plegats, gasten moltíssim més que Rússia, que Xina, que Índia, que Iran, i que aquests països tan perillosos per nosaltres. Nosaltres som els que ens armem, nosaltres som els que gastem més en armes i els que ens preparem a la guerra i fem les guerres, no aquells països que ens diuen que són amenaces contra nosaltres, quan només amb números podem dir que això és mentira.
Aquí podríem, doncs, fer un recordatori també, que ja ho hem dit moltes vegades, però val la pena redundar amb això, i és que també els membres de seguretat de Nacions Unides també són els països tots que tenen armament nuclear i també que formen part de la OTAN.
Sí, de fet, quan parlem de Nacions Unides, no, com a institució que s'encarrega de la seguretat i de la pau en el món i dels drets humans, etc., si mires els tres organismes que formen part de Nacions Unides, que un és l'Assemblea de Nacions Unides, que no pinta res, que simplement fa recomanacions, cada país és un vot, no? Tampoc té sentit que la Xina tingui el mateix pes que Andorra, no?, en Nacions Unides, doncs això no serveix per res. L'altre seria el secretari general de Nacions Unides, que ara per ara és Ban Ki-moon. I Ban Ki-moon, aquest home, que podíem pensar que per a ser secretari general de Nacions Unides hauria de tenir un passat més bé humanitari, no?, o de solidaritat, doncs resulta que era el director dels serveis secrets de Corea del Sud. No? O sigui que és una persona que prové de l'àmbit, diguem-ne, policial militar. I els altres, el Consell de Seguretat, com tu ja has dit, els cinc membres permanents, resulta que, a més de ser els que tenen armament nuclear, etc., tenen, que són els encarregats de mantenir la seguretat en el món i de decidir si es fa una guerra o no, és a dir, si s'usen armes o no, és a dir, si es venen més armes o no, resulta que són els cinc països que acaparen el 80% del comerç mundial d'armes. O sigui que si estem en mans d'aquests també, entre l'OTAN i Nacions Unides, pues anem arreglats.
aquí hauríem de, d'alguna manera, mirar dins de casa nostra i veure com és possible que sense la decisió del Parlament i encara menys de referèndums es pugui estar participant en projectes militars a nivell europeu de fabricació d'armes, de fabricació d'indústria militar diversa. Què podríem dir en aquest aspecte, Jordi, d'aquest enfortiment del poder dels ciutadans, de la gent, per dir que no a les decisions que es prenen, no unilateralment, sinó a saber com i sense cap mena de problema?
Home, de fet, és el que vol el sistema, no? Si parlem de els que d'alguna manera maneguen el cotarro, els que manen en aquest país, pues aquí el que es convé és que la gent estigui una miqueta en un procés d'imbecilitat, és a dir, que no tingui temps ni de pensar ni de voler participar, que es dediqui a treballar i a gastar, no? I això és el que es fa, d'alguna manera. I si acompanyem a aquesta dinàmica de vida, que no et deixa molt de temps lliure, perquè som presos d'això, del treball i del consum, li afegim, tal com es ven, que tu ja ho has dit abans, l'estament militar, que ara per ara resulta que des que ha arribat la Chacón és la institució més valorada de totes les institucions de l'estat espanyol, l'exèrcit.
Sí, això és una imatge que a mi em va horroritzar veure aquesta dona, que la respecto molt com a dona, que no la conec res, evidentment, però que sí que em va crear una imatge totalment desagradable veure-la embarassada desfilant davant dels militars.
Sí, bueno, claro,
que aquell porte, no? De confiança i de que bien rodeada que estoy, no? Quan estava amb militars i amb el seu nadó allà, em sembla que era també a fora d'Espanya, no sé quina missió.
Sí, no, de fet, aquella imatge ha donat la volta al món, és el que li ha fet famosa per tot el món, a la Chacón, que diuen que pot ser la successora de Zapatero en un futur, perquè bueno, ho està fent bé en aquell sentit, no en el que ens agradaria a nosaltres. Però aquesta dona és molt llesta, i el que ha fet és donar una imatge clarament humanitària, usant que ella és dona, usant el seu embaràs, etc., per a d'alguna manera humanitzar una institució tan inhumana com pot ser l'exèrcit, i ha aconseguit que tingui molt bona imatge i que fins i tot la gent pense que l'exèrcit espanyol, les missions espanyoles a l'exterior, estan fent ajuda humanitària o fan missions de pau, quan això és mentida. N'hi ha molt poques missions de pau a través de Nacions Unides, i per començar, la més gran i la més forta, que és Afganistan, és una missió de l'OTAN i de Nacions Unides en principi sola. És a dir, és una guerra totalment que, a més, s'ha saltat totes filtres de Nacions Unides, i és una guerra d'ocupació.
Ones de Pau, a Contrabanda FM. Ones de Pau, @altaveu.org.
Podem afirmar contundentment que l'OTAN és el bloc militar mundial més agressiu i bel·licista, i que, evidentment, incrementa el perill de noves guerres. Què podríem afegir d'aquest perill que representa l'OTAN com a missatge important per poder exigir la dissolució, per tenir molt clar que s'ha de defensar la dissolució de l'OTAN, o com a mínim començant perquè Espanya surti de l'OTAN, no?, d'alguna manera? Quin exemple podríem posar de la inseguretat que suposa l'OTAN, més enllà de les armes nuclears que maneguen amb els seus submarins, amb els seus portaavions, etc., que mai sabem? Quina cosa hi ha a afegir a part de l'armament militar, lògicament?
Home, el tema de que ara l'OTAN estigui ampliant-se en l'antiga Europa de l'Est, pues això ja és una manera de provocar a un altre gran bloc, que en el seu moment era Rússia o la Federació Russa, i que fa que reaccionen rearmant-se, no? De fet, ara Rússia acaba d'anunciar, ahir mateix sortia a la premsa, que van a fer una una gran despesa militar per renovar tot el seu arsenal. És a dir, en uns anys, en 10-15 anys, crec que tindran el 70% del seu arsenal totalment renovat. Això què significa? Que els pobres russos van a deixar de percebre uns diners que podien estar destinats a despesa social, a tot el que sabem, i es destinarà durant aquests anys a renovar el seu arsenal, i en gran part ve provocat per la pressió de l'OTAN i de que cada vegada s'apropen més allà i de que l'OTAN el que fa és renovar també el seu arsenal contínuament. És com una carrera, i potenciar la carrera armamentística. I també això de treballar en blocs militars i d'alguna manera fer por als demés, perquè es diu que l'OTAN existeix per dissuadir les guerres, per a que tinguin por d'atacar-nos, el que fa també és que potser es pot fer que els demés s'organitzin i formen altres blocs militars, com està passant ara, com podia arribar a ser-ho, perquè encara no està passant, però n'hi ha una organització que es diu l'Organització de Cooperació de Xangai, que ara, en la que ara estan la Xina, Rússia, Kazakhstan, Kirguistan, Uzbekistan i Tajikistan, i que també té com a membres observadors l'Iran, la Índia, Mongòlia i Pakistan. És a dir, són tots aquests països potents, alguns d'ells molt potents, que no estan en l'OTAN i que en un moment donat poden voler organitzar-se de manera militar per a defendre's d'aquesta amenaça que està suposant per a ells l'existència de l'OTAN, que és simplement el braç armat d'Estats Units i la manera de que Estats Units aconseguisca la seva acomplir la seva política exterior.
Ens queden pocs minutets per acabar aquesta hora de programa i avui a Ones de Pau no volem acabar sense fer una referència al desallotjament violent que hi ha hagut a la Universitat Central de Barcelona aquesta setmana i que evidentment doncs critiquem rotundament perquè d'alguna manera segueix en la línia d'aquests atacs preventius que dèiem, no? O sigui, a petita escala l'atac preventiu doncs funciona i a gran escala doncs, també funciona i per tant queda molt clar que és una nova filosofia a respondre amb molta creativitat i de manera molt original perquè ja veiem com les gasten i des d'aquí a Ones de Pau doncs, el recolzament a aquests estudiants, a tots els estudiants i les estudiants de la UB i d'altres universitats de Catalunya que estaven fent aquesta proposta pacífica de nous plantejaments, de crítica radical en el sentit de profunditat, de millorar les coses des de la base, participant, en fi, això ja hi ha altres persones que ho explicaran millor, però el que està clar és que aquesta resposta doncs, és totalment intolerable i s'ha de fer una denúncia i participarem amb les respostes que calgui perquè pacíficament doncs, demostrem que la gent té dret a dir el que vulgui i com vulgui i sobretot a formar part d'unes institucions públiques que estan dedicades a ells, als joves, a tots nosaltres i per tant que hem de ser protagonistes tant com els mateixos rectors, com els mateixos intermediaris que gestionin aquestes entitats. No sé si vols afegir alguna cosa, Jordi.
Sí, sobre aquest tema, que aquest matí pues, ha tingut molt de rebombori, en tota Barcelona s'ha fet un manifest de protesta de moltes organitzacions públic denunciant el desallotjament de la manera que es va fer i sobretot l'actuació dels Mossos, que a nivell de tot l'Estat fins i tot està resultant escandalós la barbaritat i la violència que han usat. En aquest sentit podem dir que hi ha infinitat de ferits, a mi m'estan trucant molta gent coneguda que va estar en aquella manifestació i que bueno, algú ha tingut que si algun tall al cap, l'altre una fractura a la mà, l'altre un morat per aquí, un morat per allà, que han rebut pals directament sense fer res i encara que hagis fet tampoc, no has de rebre violència en aquest sentit. I jo la lectura que faig és, primer, bueno, que hem de protestar i hem d'intentar des dels mitjans democràtics que tenim de fer canviar això i de que es depunen responsabilitats al departament que gestiona això, que curiosament és un partit que suposadament és d'esquerres, però en fi, allí haurem de veure què diuen i per què ha passat. I l'altra és que jo crec que hem de ser més intel·ligents i no respondre amb violència front a aquesta violència, no? Perquè jo crec que el que busquen és això, el que busquen és provocar, mostrar violència, dirigir-se cap a nosaltres amb violència, perquè nosaltres siguem violents i després així justificar qualsevol acció d'acabar amb la protesta estudiantil, d'acabar amb qualsevol protesta. Doncs jo crec que hem de ser més intel·ligents i no respondre amb violència cap a ni la policia ni ningú, i així segurament la nostra veu mai la callaran.
Una altra cosa, permetem que puntualitzi, una altra cosa és que un es defensi com pugui i de la manera que pugui quan està sent atacat. I aquí els que pregonem per la no violència activa, doncs ens hem de fer un costat i defensar a la víctima amb totes les conseqüències, sigui com sigui. Però evidentment, doncs ja ho sabeu el que ens escolteu, els que ens escolteu, que a Ones de Pau doncs estem per aquesta participació activa, d'aquest pacifisme actiu, i bueno, ens haurem de reinventar moltes coses perquè se'ns segueixi escoltant, per seguir sent forts amb aquesta reivindicació tan senzilla, tan elemental, que és el de poder participar en el món que entre tots estem construint i que no ens agrada com s'està construint, i per tant volem dir la nostra, ho diem pacíficament, però si ens ataquen ens hem de defensar també. En qualsevol cas, doncs, la nostra solidaritat cap a aquest col·lectiu d'estudiants de Catalunya. I acabem aquí el programa. Recordem, Jordi, molt ràpidament les dates de la campanya. A Estrasburg són el 3, 4 i 5, amb aquests autocars que marxen el 2 per la nit.
Exacte.
I la gran manifestació, els grans moviments, seran el dia 4 d'abril. I després a Catalunya tenim alguna dada ja per la gent que no pugui anar? Quin dia doncs hi ha la primera acció?
Encara no ho hem organitzat, el que passarà a Catalunya. Ara ens hem centrat en lo d'Estrasburg per aconseguir anar allà el màxim nombre de persones possible. Jo crec que algo es farà aquí també, per la gent que no pugui viatjar, algun acte, alguna coseta, però la idea és tornar d'allà, avaluar com ha anat i emprendre una campanya a mig termini, com a mínim, per a protestar contra l'OTAN i crear un discurs alternatiu a aquest.
Molt bé, doncs moltes gràcies per venir a Contrabanda, Jordi.
Gràcies a vosaltres. Fins la propera.
Fins la propera.
Ones de Pau, a Contrabanda FM.